Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Famílies i direcció de l'Escola Sant Julià estan descontentes amb el resultat de les preinscripcions de P3. 8 famílies han quedat fora de l'equipament per falta de places. Tant des de l'AMPA com des de la direcció reclamen que es creï una segona línia de P3 per assumir aquesta demanda. Maria Cristina Pozo és membre de l'AMPA.
Han hagut 30 inscripcions que haurien hagut més, però hi havia molta gent que no ho ha fet perquè ja sabia que hi havia germans. I llavors el que estem demanant és una segona línia de P3. Perquè podríem fer 15-15, ho entens perfectament. I tindríem tot l'esforç que està fent l'escola, el professorat i tot, doncs tindria una recompensa, que és obrir una segona línia. Si no l'obren, per què? Saps? Són els recursos aquests que van fer de tot retallades, però hi ha altres col·les, per exemple l'escola de Mata de Pere, sí que obre una altra línia, i tenen 15-15.
Des de Serveis Territorials d'Ensenyament no es plantegen aquesta opció, segons ha apuntat el director adjunt Fernando García.
A la zona, amb tota la demanda que tenim, ens quedarà una ràtio 22 a totes les escoles, que és un número molt adequat com per poder treballar amb tots aquests nens i nenes de 3 anyets.
Tot i això, les famílies han encetat una campanya de recollida de firmes i des de l'escola estan esgotant totes les vies administratives. Més coses, dues nenes assassinades l'any 1944 a mans de les tropes nazis són les noves homenatjades amb les noves llambordes Stolpersteine. Es tracta de les germanes Emília i Angelina Massachs. Les llambordes, per recordar-les, instal·lades ahir, se sumen a les 23 col·locades el mes de gener passat. Encara n'hi ha una quarantena més per posar de cara al mes de gener. La desena edició de l'Embassat es tanca en prop de 2.000 assistents. Es tracta d'una de les millors xifres de públic registrades mai en aquest festival en una edició especial que retornava a la bassa després d'anys voltant per diferents escenaris. Des de l'organització ja pensen en una 11a edició. I en esports us explicarem que la final a 4 de la Copa Catalana no tindrà sabadellencs. L'Oar Gràcia i la Creu Alta de Sabadell Handbol han quedat eliminats aquest cap de setmana després de perdre contra el Sant Cugat i el Sant Esteve Sarrovires. Amb tot, per als dos equips, ja ha acabat la temporada. Aquestes i d'altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, han pujat i molt les temperatures respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores i de cara a demà? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà l'ambient assolellat aquesta tarda amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya que podran portar algun ruixat feble o localment moderat al Pirineu, al Prepirineu i a la serralada transversal. Malgrat tot, no es descarta altres punts de les comarques de Girona. La temperatura és més alta, sobretot a Ponent, al Pirineu i al Prepirineu, mentre que al nord-est és lleugerament més baixa. En general, la temperatura voltarà entre els 25 i els 30 graus. Pel que fa a demà, s'espera una jornada amb un matí força estable, tot i que al litoral central i sud de la Costa Brava pot caure alguna gota. A partir de migdia creixeran nuvolades, sobretot al terç nord, que deixaran el cel localment molt ennuvolat i portaran precipitació en forma de ruixat o xàfec localment moderat. A la resta també augmentarà la nuvolositat, però predominarà el cel poc o mig ennuvolat. La temperatura serà semblant o més baixa i les més altes s'enregistraran a les Terres de l'Ebre. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant complicada. A aquesta hora comencem amb la C58, que té retencions a aquesta hora a Montcada en sentit sud, on trobem 3 quilòmetres d'aturades, a Sant Quirze 1 quilòmetre també en sentit sud i a Terrassa trobem 2 quilòmetres de retencions, en aquest cas per anar cap a Manresa. A la B30 a Barberà hi ha problemes per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i a Cerdanyola els problemes es registren al sentit contrari en sentit nord. Si mirem a la P7 també hi ha problemes a Santa Perpètua en sentit nord i a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aquesta hora trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui comencem el Notícies Vespre parlant de matèria educativa. En marxa una campanya per reclamar la creació d'una segona línia de P3 a l'escola Sant Julià. L'Associació de Mares i Pares i la direcció del centre estan emprenent diferents accions en aquesta línia després que 8 famílies hagin quedat excloses de l'equipament per falta de places. Des de Serveis Territorials d'Ensenyament tanquen la porta a fer aquest pas, assenyalant que l'oferta de les altres escoles de la zona nord és suficient. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'AMPA s'han posat al costat de les 8 famílies excloses per la falta de places, ja que consideren que comptar amb una segona línia seria beneficiós per a tothom. Maria Cristina Pozo, membre de l'AMPA, ho ha expressat així.
És que 8 persones no fan soroll. En canvi, si fem suport tots, direcció, professorat, mares i pares, encara que no ens afecti directament, indirectament ens acaba afectant, perquè són menys professorat, és menys recursos. És tot. Clar, si només hi ha una línia, costarà molt més fer extraescolar, perquè no hi haurà prou nens. A fer casal, tot, les excursions, m'entens? Tot, si fas només una línia, tot això tens menys recursos per poder fer-ho. Menys nens, i llavors no avançarem, anirem cap enrere.
Els pares estan fent sentir les seves demandes a través d'una campanya que inclou concentracions, una recollida de signatures i reunions amb tots els agents implicats. La direcció del centre, per la seva banda, també està fent tots els tràmits administratius necessaris per reclamar aquesta segona línia. Àngels Martínez és la directora de l'Escola Sant Julià.
A tot arreu. Ensenyament, a l'Ajuntament, hem tingut reunions, tot, absolutament tot, hem fet tot. Perquè, a més, ho considerem lògic. Tenim el dret a aquestes famílies a poder escollir l'escola que ells volen.
Des de Serveis Territorials d'Ensenyament, però, ja apunten que no s'han plantejat la possibilitat de crear aquesta segona línia de P3. Ho han explicat Fernando García, director adjunt de Serveis Territorials.
Nosaltres vam analitzar els números i ja no vam arribar a considerar que crear una segona línia a l'escola Sant Julià, perquè ja teníem resposta en totes les escoles de la zona. I entenem que, mentre puguem donar resposta en totes les escoles de la zona, no hi ha la necessitat de crear una nova línia. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres no hem valorat més enllà d'aquesta situació que tenim.
A més, García assenyala que la ràtio mitjana dels centres del nord és de 22 alumnes per aula, és a dir, que cap està al 100% de la seva capacitat.
Sabadell continua amb el seu particular reconeixement a les víctimes sabadellenques de l'Holocaust amb la instal·lació de dues noves llambordes estolpastaina. En aquest cas són en record a les germanes Emília i Angelina Massacs, que van morir assassinades l'any 1944 a França a mans de les tropes nazis.
A les 23 plaques estolpastaina col·locades al gener, ara s'hi sumen dues més. Des d'ahir es poden trobar a la carretera de Barcelona, gairebé a tocar de la plaça de la Creu de Barberà, en l'últim punt de Sabadell on van viure les pares i les germanes de les dues nenes. La directora general de la Memòria i Història Democràtica, l'exregidora de Sabadell, Carme García, ha lamentat que aquest homenatge arribi tan tard.
Hem fet molt tard, fa molts anys que ja s'havien d'haver fet tots aquests homenatges, que s'havien d'haver doncs, recuperat al màxim el record i la dignitat de les persones que van morir, doncs, ja dic, o que van desaparèixer com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola, i he dit que he demanat perdó perquè és que fa 80 anys, diguéssim. En el cas d'elles fa 73 anys que van morir, però en tot cas fa 80 anys d'una guerra civil que no es va reparar res de les injustícies comeses durant els 40 anys del franquisme.
Les llambordes Stoppelsteiner volen recordar els sabadellencs morts en els camps d'extermini nazi. Encara n'hi ha una quarantena més per posar i és previst que s'hi col·loquin el pròxim mes de gener.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
20 de cada 100 empleats del Vallès Occidental treballen a la indústria, un sector que continua sent el principal motor econòmic d'aquest territori. En els últims anys, però, la crisi ha suposat un sotrac important per a aquesta activitat. Per això, els integrants del Pacte per la Reindustrialització del Vallès han acordat un paquet de mesures per rellançar el sector.
Entre aquestes hi ha millorar l'accessibilitat i les comunicacions als 140 polígons de la comarca, unificar la fiscalitat que apliquen els municipis a les empreses o també desenvolupar la indústria 4.0. A més d'aquestes mesures concretes, però el sector industrial també té un repte pendent, trobar mà d'obra qualificada. El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Jiménez, recorda que treballar a la indústria és una sortida laboral de futur.
Hem de ser capaços de fer veure amb la gent que ha de decidir quina és la seva carrera professional, de que la indústria és un bon sector estratègic. estratègic per tal de poder assolir una bona formació per la capacitat d'inserció que té després en el món laboral. Que totes aquelles persones que doncs apostin per tal de formar-se amb perfils professionals que tenen relació i estan connectats amb la indústria, saben que tindran una feina molt més estable, molt més ben remunerada. En aquests moments hi ha moltes empreses que ens estan demanant perfils professionals que no tenim.
Al marge d'aquestes mesures, el Pacte per la Reindustrialització també ha acordat estrènyer el marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per la Indústria, de forma que es puguin crear sinergies que permetin donar més competitivitat al sector.
I afegim més notícies del dia. El delegat del Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya a l'Ajuntament de Sabadell, Xavier Bartrolí, presenta una denúncia per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors.
Bartrolí justifica la querella admesa a tràmit pel jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell perquè se li està amagant informació i creu que això no pot perjudicar de manera indirecta a la plantilla de la policia municipal. El delegat sindical com a perjudicat i l'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, com a investigat, acudiran a declarar el pròxim 27 de juny.
Davant d'aquesta denúncia, l'Ajuntament ha lamentat que s'estiguin judicialitzant els conflictes existents amb el sindicat policial sense recórrer al diàleg.
Des de l'administració local també asseguren que es protegeix i es garanteix el dret de la llibertat sindical de totes les persones representants dels treballadors. En aquest sentit, a través d'un comunicat, l'equip de govern també ha mostrat el seu suport i confiança a l'intendent major.
També sobre aquesta denúncia, el PSC acusa l'alcalde Matías Serra Cant de ser una decepció també en la gestió de la policia.
El primer secretari del PSC, Pol Gibert, considera que la falta de diàleg i la mala política en matèria de seguretat han estat les causes d'aquesta querella. En aquest sentit, Gibert assegura que no pot ser que un govern que es considera progressista no defensi els seus treballadors.
Encara en política, Ciutadans reclama que es faciliti la instal·lació de pantalles gegants en espais públics per seguir el Mundial de Futbol.
La formació taronja considera que cal facilitar a les entitats el seguiment de les retransmissions del Mundial de Futbol de Rússia. Segons el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, José Luis Fernández, aquest tipus d'esdeveniment esportiu que tindrà lloc entre el 14 de juny i el 15 de juliol és el més vist del món, retransmès en 210 països. Per tot plegat, creu que s'ha d'agilitzar els tràmits per demanar els permisos d'instal·lació de pantalles gegants en places o carrers de la ciutat.
En successos, la Policia Municipal de Castellà ha intervingut 677 plantes de marihuana en un domicili de Can Font.
Els agents van començar a localitzar la plantació arran d'un avís anònim. Per això van inspeccionar l'habitatge d'aquesta urbanització i van comprovar que estava ocupat il·legalment i connectat de manera fraudulenta a la xarxa de llum i aigua. A més, van trobar les plantes de marihuana que ocupaven dues estances de l'immoble. L'home que es trobava a l'habitatge en el moment de la inspecció està investigat per un delicte contra la salut pública.
Un ciclista de 39 anys resulta ferit molt greu en un accident al carrer Algarsuari Pasqual.
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda quan, per causes desconegudes, el ciclista que circulava per la vorera va caure i va quedar inconscient. L'home va ser traslladat al Taulí.
En un àmbit més social, balanç positiu de la 13a edició del Sabadell Festa i Tradició.
La celebració ha portat la cultura popular als carrers de la ciutat amb jornades castelleres, correfocs, corals i cercaviles de gegants. Tot això, el president de la Federació Sabadell Cultura, Ramon Simón, alerta que fa falta més suport institucional per mantenir la festa.
Tota la Junta comencem a estar una mica cansats perquè com que no hi ha recolzament pràcticament de cap estament oficial, doncs només amb les entitats que estem aquí dintre, que són 19 entitats, vull dir, entre tots no ho podem fer. I si no hi ha recolzament, no hi ha festa. I això és així de clar.
A més, en aquesta edició també hi ha hagut polèmica arran de la cancel·lació per part de l'Ajuntament de la passejada de ponis i la passejada del carro de cavalls. Des de l'administració asseguren que aquestes activitats vulneren el benestar dels animals, mentre que des de Sabadell Cultura lamenten que no els han ofert cap alternativa.
Els sabelluts arriben als 24 anys d'història amb una jornada menys espectacular del que desitjaven.
La diada celebrada ahir va deixar un 4 de 8, un 5 de 7 i un 7 de 7 i un 7. De la cap de la colla dels sabelluts, Bea Jiménez, estava satisfeta dels resultats malgrat que estan lluny del potencial de la colla.
La diada d'avui ha sigut una mica per sota les expectatives que portaven, de feina a l'assaig, bueno, però crec que hem fet una diada molt digna, perquè al final l'important és poder celebrar els 24 anys de la colla, no? Amb molta alegria, ara farem un dinar, farem una festeta i tal, i bueno, volíem anar una miqueta més enllà, no ha pogut ser, però bueno, seguirem treballant.
D'altra banda, els sabelluts han celebrat l'estrena de nous membres de la colla en posicions importants dels castells, com ara en els terços i els quins del 4 de 8.
És moment d'obrir pàgina cultural i comencem parlant de música, perquè l'Embassat ha tancat la seva 10a edició amb les millors xifres de públic.
No hi ha una sola manera d'estar amb tu.
En total, unes 2.000 persones han passat pel certamen musical que ha ocupat la bassa de Sant Oleguer aquest cap de setmana. La desena edició ha tornat a l'espai original amb un cartell de luxe que incluïa noms consagrats com Mishima o el petit de Calaril o Maria Arnal i Marcel Vallès, però també apostes com el duet Muevo la Reina o els britànics Hola Blood.
En total, la bassa ha reunit 26 concerts de música en viu en 3 escenaris. Una música electrònica que també ha tingut un espai propi i s'ha potenciat la proposta del petit envasat amb les propostes de Ramon Roma i Guillem Albà i la Marabunta pensades per un públic més infantil. Els organitzadors valoren que la nova ubicació ha ajudat a que el públic passés més hores dintre el recinte, com explica Arnau Solsona, director del festival.
Poder venir a la bassa, ja estàs una mica més apartat del centre dels jardinets de Can Marcet. Això suposa doncs, que tinguis un interès especial, o sigui que no siguis un passavolant, perquè realment sí que hi ha gent que ve a passejar al Ripoll, però no hem tingut aquest tipus de turista, sinó que la gent ja sabia que venia a la bassa, venia a escoltar música, i un cop dins hi havia moltes hores de programació, i com que l'espai que està una mica apartat del centre ofereix de tot, doncs la gent s'hi ha passat més hores. I això sí que ho hem notat, que sempre hi ha hagut un gran gruix de gent ocupant l'espai del festival.
L'afluència de públic va fer que dissabte es pengés el cartell de No queden entrades. Tot i aquestes xifres, el festival no espera créixer desmesuradament i s'apunta a una millor col·laboració amb les administracions públiques.
El mateix Ajuntament ha vist que aquest espai pot donar molt de sí i que evidentment, que les coses es poden fer millor per totes les parts, però ja fa 10 anys, no?, que l'Envasat li dona aquest joc a l'Ajuntament i que ells ens van responent a totes i obrint expectatives a veure què hem de fer.
De cara a l'any que ve, els organitzadors ja han mostrat la voluntat de tornar a engegar el projecte i fer una 11a edició a la bassa.
I ara és moment de parlar de teatre, perquè el Teatre Amateur de Sabadell tanca la temporada millorant les xifres dels últims anys. Sabadell Teatre Associació valora positivament aquestes dades d'ocupació de totes les sales i consideren que l'afluència d'espectadors s'està recuperant després del sotrac econòmic de la crisi.
Les quatre entitats que formen l'Estat, la Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol i el Teatre del Ciervo, creuen que s'està recuperant el públic i que Sabadell té una bona oferta, però que encara queden coses per fer. Jordi Cascales, president del grup de teatre de Sant Vicenç, apunta alguns canvis en l'àmbit de la comunicació.
Potser ens falta, inserir una miqueta tota aquesta informació de cara als barris, perquè nosaltres tampoc no ens hem d'enganyar, ens movem en un cercle on tots ens coneixem i tenim ja un públic, i llavors potser ens hauríem d'expandir cap als barris i donar tota aquesta informació, escoles, potser que l'Ajuntament també en aquest sentit també ens ajudés una miqueta.
Els responsables de les entitats també apunten que caldria comunicar millor l'oferta a la comarca per atraure espectadors que normalment miren la cartellera de Barcelona. Tot i això, critiquen que hi ha una falta de sales i espais, com explica Salvador Peig, director de la Joventut de la Faràndula.
A Sabadell ha crescut molt la voràgine de fer teatre de grups amateurs, no només de les quatre, tot el que hi pot haver-hi, i l'Estruc com a centre de formació s'ha quedat petit, i a part hi sumem que, independentment de les entitats que puguin tenir una sala pròpia, a nivell global hi ha una manca d'espais i temps per programar teatre al cap de l'any. Jo no només parlo per mi, sinó per altres companyies que em consta, que m'han comentat, costa programar teatre amateur a Sabadell per falta d'espais i temps.
Les entitats aposten per seguir les seves propostes. L'any que ve hi haurà més teatre musical a la Creu Alta i a la Faràndula o al Teatre del Sol, amb una segona temporada de Josep i l'increïble Abric Multicolor. Des del Ciervo, en canvi, seguiran apostant pel teatre de petit format i de text, així com les actuacions al carrer durant Medievàlia o les festes majors.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i en Luigi. Viatja amb la TUS, guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús, el transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per repassar l'actualitat més destacada del dia. I comencem parlant de València, que acollirà el vaixell Aquarius amb 629 migrants a bord.
La Moncloa ha autoritzat el desembarcament a la capital del Túria després que Itàlia denegués l'autorització per entrar a cap port italià. L'operació es farà conjuntament amb Nacions Unides quan el vaixell arribi a la costa de Llevant a finals de setmana. Mentrestant, Malta, per boca del seu president, ha assegurat que farà arribar provisions i aigua a l'embarcació.
La reacció italiana no s'ha fet esperar. El ministre de l'Interior, Matteo Salvini, ho qualifica de victòria.
El polític de la Lega Nord assegura a Twitter que l'oferiment d'Espanya és un objectiu assolit i ha publicat un missatge amb l'etiqueta "Tanquem els ports". En roda de premsa, Salvini s'ha felicitat i afirma que alguna cosa està canviant i que Roma no pot mantenir aquest pes enorme tota sola.
El PP contraataca i esmena els pressupostos elaborats pel govern de Rajoy al Senat.
Les esmenes populars resten 35 milions d'euros pactats amb el PNB per projectes cofinançats amb el govern basc. Ara es destinaran a obres de transport a zones despoblades, desenvolupament a polígons industrials o incentius fiscals per desenvolupar l'electrificació dels regadius. Per contra, el PP no toca el gruix de les inversions de 540 milions d'euros destinades a infraestructures.
El Tribunal Constitucional desestima tres impugnacions que el Parlament va presentar de la LOMCE.
Els articles impugnats per la Cambra Catalana eren suposadament una vulneració de les competències autonòmiques. La sentència del TC avala ara la intervenció de l'Estat en les recomanacions a les dues metodologies dels centres, l'avaluació de cicles professionals i l'accés als graus esportius.
Avui també hem sabut que l'Audiència Nacional condemna 18 dels 20 acusats de la trama Gürtel a València.
El tribunal acredita que el PP, liderat per Francisco Camps, va finançar il·legalment campanyes electorals amb diners de la trama Gürtel. Per això condemna Álvaro Pérez del Bigotes a 6 anys i 9 mesos de presó, l'empresari Francisco Correa a 5 anys i 3 mesos, Pablo Crespo a 5 anys i l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa a 4 anys. Per contra, queda absolt l'expresident valencià Vicente Rambla i els nous empresaris que van reconèixer els fets hauran de pagar diferents multes.
I un últim apunt en l'àmbit judicial, el responsable de l'àrea econòmica i jurídica de Convergència Democràtica, Francesc Xavier Sánchez, ha assegurat a l'Audiència Nacional que no gestionava les donacions al partit.
Sánchez ha declarat davant del jutge José de la Mata pel cas del 3% i ha assegurat que les donacions al partit no eren la seva responsabilitat, sinó del tresorer Andreu Viloca, que també ha investigat en aquesta causa. El judici ha començat avui amb fins i 23 investigats que declararan fins al 22 de juny.
Moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell en vol no disputaran la final a 4 de la Copa Catalana. Els dos conjunts locals han quedat eliminats aquest cap de setmana després de perdre contra el Sant Cugat i el Sant Esteve Sarrovires.
Els verdiblancs buscaven la classificació a casa i contra un rival de la mateixa categoria. A l'hora de la veritat, però, el Sant Cugat va sortir molt més endollat que els de Miquel Benítez i va agafar una bona renda al marcador que no va poder capgirar el conjunt sabadellenc a la segona part. El tècnic de l'Oar afirma que el mal primer temps va ser determinant i que segurament als seus jugadors els va mancar una mica de benzina.
A jugar remolc és difícil. La segona part es va fer una segona part molt digna, es va treballar molt bé, es va lluitar molt bé, es va estar a punt de remuntar, però bueno, potser ens va mancar una miqueta de forces, degut a les l'esforç de remuntar 6 gols.
Amb la temporada acabada, els sabadellencs seguiran entrenant una o dues setmanes més pensant en el projecte de la pròxima campanya en el qual s'apostarà per la continuïtat del bloc. Per la seva banda, el Creu Alta va plantar cara a un rival molt potent, el Sant Esteve Sesrovires, però no va poder donar la sorpresa. El conjunt d'Irra de Mont, que per cert va dirigir el seu darrer partit a la banqueta dels Arlequinats, va pagar molt car 5 minuts de desconnexió al final de la primera part.
Fins a falta de 5-6 minuts de la primera part, ben ajustadets, i després bueno, uns errors de llançament, unes precipitacions a l'hora de les passades, ens ha fet que ells agafessin una renta de 5-6 gols, i llavors ja ens ha anat costant perquè ja anàvem a remolc intentant remuntar-les. Hem tirat la defensa a dalt a falta de 5 minuts, bueno, doncs per intentar donar allò que mai passa i ho has de provar com a entrenador, no ha sortit i al final s'ha doncs, voltat una mica més el resultat, no?
Un Irra de Mont que s'acomiada de la banqueta del Creu Alta després de 3 temporades en les quals va ascendir l'equip a Lliga Catalana i ha consolidat el conjunt a la categoria. Una decisió que va agafar per sorpresa el propi tècnic, dolgut per la seva sortida. De Mont afirma que marxa del conjunt arlequinat amb el cap ben alt.
No, mal no es fa. Mal fa quan marxes amb el cap baix i la feina mal feta. Llavors es diu això que marxes per la porta de darrere. Jo en aquest cas marxo amb el cap ben alt, però per sobre, molt bé, perquè realment penso que el club ha complert. Jo he complert cada any els objectius.
El director esportiu del Creu Alta, Eloi Vila, serà l'encarregat d'escollir el nou entrenador del club de cara a la pròxima temporada.
Josu Ozcoidi continuarà un any més al Sabadell. El basc era una de les peticions del tècnic arlequinat Toni Saligrat i no ha dubtat en acceptar l'oferta de renovació del centre d'esports. Amb la seva continuïtat, el Sabadell s'assegura un altre dels homes importants d'aquesta passada temporada.
Ozcoidi encara no ha signat, entre altres coses perquè continua de vacances al País Basc, però ha dit que no hi haurà cap problema per fer-ho quan arribi a Sabadell. De fet, ell mateix ha reconegut aquesta renovació.
Ya hace unas semanas ya me dijeron para renovar y yo pues aunque haya tenido alguna oferta más y tal, no estoy muy a gusto aquí y entonces no va a haber ningún problema para que lleguemos a un acuerdo.
Contràriament al que va passar l'any anterior, aquest cop sembla que el Sabadell començarà la pretemporada amb un bloc ben format i amb força efectius, un fet molt positiu per intentar obtenir resultats des del principi. En l'àmbit personal, Josu Ozcoidi espera millorar el seu rendiment individual i col·lectiu, ja que així segur que també augmenta el de l'equip. I és que el jugador basc diu que les condicions d'aquest any seran molt millors que les de l'any passat.
Cuando llegué aquí a Sabadell pues estaba nervioso porque al final la incertidumbre es lo que te genera, es nerviosismo, un poco de miedo para ver lo que te vas a encontrar. En cambio ahora estoy muy tranquilo porque sé lo que me voy a encontrar, sé dónde voy a estar. Entonces yo, mi objetivo es mejorar lo del año pasado, tanto colectivamente como individualmente, como en números, como en todo, o sea, mejorar. Y si mejoro yo, seguramente va a mejorar el equipo porque los demás compañeros también mejorarán y todo será mejor para el club y para todos.
La renovació de Josu s'afegeix a la de Felipe Sanchón, que es va tancar a finals de la setmana passada. L'últim jugador que queda per segellar la seva continuïtat al centre d'esports és Òscar Rubio, que ho farà en breu.
El Sabadell Nord visitarà el Young Talent de Badalona als quarts de final de la Copa Catalunya Amateur. El conjunt de Can Uriac visitarà aquest equip que ara fa uns dies aconseguia l'ascens a segona catalana i que ve d'eliminar els penals al Guinaueta.
El conjunt badaloní era un dels possibles rivals que podia tocar els sabadellencs, tal com reconeixia el tècnic del Sabadell Nord, Quico Díaz, ahir abans del sorteig, aquest matí a la seu de la Federació Catalana.
Me parece que el círculo se cierra con Young Talent, la eliminatoria entre Vilanova y Martorell, y el Joanen. De estos tres posibles rival uno saldrá. Bueno, si sabemos que si no toca Joanen o Joe Talent, serán equipos de tercera a segunda, tendremos que ir a jugar a sus campos.
Des de l'inici de la competició, el Sabadell Nord ha jugat tots els partits a domicili, un fet que dona un plus més de valor als resultats obtinguts per l'equip de Can Uriac. L'últim d'ells ahir, després de guanyar 1-4 al Vall d'Oreix. Els de Quico Díaz van sortir amb la lliçó apresa i van fer una molt bona primera part arribant al descans amb un 0-2 que encarrilava l'accés als quarts de final de la Copa Catalunya. El tècnic del Sabadell Nord es felicitava per la victòria i per haver fet un pas més cap al títol de la competició.
Ara ja tenemos que echar el resto el domingo que viene. Irnos de vacaciones sabiendo que a la vuelta tendremos que prepararnos para acabar de competir este bonito torneo que propone la Federación Catalana.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 a partir de demà, a partir de les 9, amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.